de llançar-se al carrer, pues el Partit Popular tindrà que fer el mateix i tindrà que anar poble per poble d'esta província a tratar de tornar a recuperar la confiança dels castellonencs.
Vostè acceptaria ser diputada si li ho proposaren?
Pues no vaig a ser diputada perquè em vull centrar en Onda. És una ciutat, sí, és una ciutat ja gran.
Gran,
i, sí. I tenim molts reptes per davant. El que me comentaves abans de defensar tot el món de la ceràmica i tot, pues bueno, me vaig a centrar en Onda i se va ser l'únic objectiu que vaig a tindre, que la mateixa il·lusió que nosaltres tenim anem a fer que la recuperen els nostres veïns.
Doncs Carmina Ballester, esperarem a aquest procés d'investidura i a que comenci a governar i tornarem a parlar ben pront a veure quins són els primers passos que dona. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Arribem a les 2 del migdia, moment per a l'actualitat esportiva. Nosaltres tornem demà divendres amb molts més protagonistes i actualitat, amb tota l'última hora d'aquesta política, d'aquests pactes a la nostra província. Que passeu molt bona vesprada. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Vinga, anem a ello. 2 i 4. Tenim el Villarreal Club de Futbol representat per el seu conseller delegat Fernando Rosnegueroles a Malta. En Malta s'està portant a terme la reunió de la ECA, L'AECA és el grup de clubs europeus que se van organitzar fa uns anys per a intentar contrarrestar el poder i la força de la UEFA. El que passa és que en aquestes maquinàries de poder sempre sol passar el mateix, que acaben aliant-se les dues maquinàries i acaba pagant el pobre Matao de a peu. I l'aliança entre l'AECA i la UEFA ve perquè l'AECA volia reinventar-se una competició europea i dirigir-les o dirigir-la ells mateixa. Com la UEFA no ho permetia, la UEFA, com sabia que hi havia clubs que li podien fer mal, decidís pegar-li una volta de tornillo a les seves competicions per a, pues això, ficar contents a aquests grans clubs que el que volen és més pasta i més privilegi i més prestigi, i en tot això, bueno, pues, pegar-li una patada al cul als mataos de turno o a la resta de mortals. Claro, això significaria canviar la base de les competicions europees i per a clubs com el Villarreal quasi significaria el tindre molt difícil, quasi impossible o molt complicat arribar a aquestes competicions o mantindre's dins de les mateixes. Això ha fet que la majoria de clubs que no són top o ultra top o mega top de l'AECA estiguen en contra de lo que l'AECA i la UEFA volien portar a terme. I el Villarreal ha anunciat que junta la resta de clubs espanyols, a excepció de dos, que no han dit qui són, però que tots sabeu ja, estan en contra frontalment a aquesta nova redistribució de la competició europea o a aquest planning que en un principi pareix que volen portar a terme. Així que lío vemos, i gros, perquè, claro, si un club espanyol vol créixer, si ja ho té difícil en el contracte televisiu local nacional, si no és capaç d'arribar a Europa, què és el que compensa i el que li fa poder arribar o poder alcançar objectius majors i així créixer com a club, obrirà més les distàncies una altra volta entre els grans i el resto, deixarà els clubs amb una lliga local un poc menor perquè sembla que havent una lliga europea els grans clubs se centrarien més en aquesta lliga europea i deixarien de braç la lliga local, bueno, un Cristo. I en aquestes estan, en que, juntant la força de tots els altres, fer veure que el que vol fer la UEFA i la ECA és un desmadre. Vaja per davant una idea, o una possible idea. La Premier, que no vos enganyen, ningú, és la millor lliga del món, la més professional, la millor organitzada, la que més diners guanya, la que més lluna arriba i la que millor fa les coses, ha votat tota en bloc al no a la competició europea. Tota. Tota. Sabeu per què? Perquè en la lliga europea, en la Premier, respeten la seva competició molt més que les competicions europees. I així no. Així sempre han perdut el cul per Europa i per, bueno, sobretot perquè els que guanyen en Europa són els de sempre i això es fa pensar que guanyar en Europa és lo más i que tot lo altre pues, passa a ser menor. Crec que la Bundesliga, la Lliga Alemana, també ha votat que no a aquesta competició. Però, claro, el problema està en els grans i en que el futbol, per desgràcia, fa temps que no manen els clubs. I damunt els clubs estan hipotecats als contractes televisius. I els contractes televisius cada volta els costa més pagar el que estan pagant. I, per tant, li tenen que buscar una volta per a captar més pasta. Diuen que si fer una lliga europea, molta pasta de les lligues locals derivaria a la Lliga Europea, perquè si no és impossible. Impossible. Així que allí tenim arròs negroles. Per tant, si està en l'AECA i en este lío, moviments de tot l'altre, poc. Bueno, alguna cosa, però poc. Piano, piano, que dia aquell, i poquet a poquet. Així que ja ho sabeu, esteu convidats a esta edició esportiva que ara comença al 92.2 de la freqüència modulada a repassar el que és actualitat o el que és notícia. La primera del dia, Gisà. El Villarreal ha llançat un comunicat que diu que junt a altres clubs de la Lliga Espanyola estan completament en desacord en el que és la nova idea de UEFA. Mira, n'hi ha un mapping estos de la Lliga que explica prou bé el que està passant.
La UEFA tiene un plan para cambiar de arriba abajo el fútbol europeo. Pero, ¿sabías que esto también amenaza con convertirlo en un deporte mucho menos local y popular? De la mano de la ECA, una asociación que representa a los clubes más grandes, la UEFA quiere convertir el fútbol europeo en una liga cerrada, que haga a los clubes ricos todavía más ricos y las diferencias entre equipos aún más grandes. El objetivo de la UEFA es crear un sistema de tres ligas, con ascensos y descensos. ¿Y en qué medida afectaría a las ligas nacionales? Bueno, la verdad es que no las ayudaría en nada. De hecho, amenaza con destruirlas. Lo primero que tenemos que saber es que los mejores clubes de las ligas nacionales también participan en competiciones europeas. Esto, junto con el nuevo formato propuesto, los cambios de calendario y otras modificaciones, aumentaría mucho los ingresos televisivos de la UEFA. Pero este incremento tiene que venir de algún lado. Los ingresos televisivos se verán desviados de las competiciones nacionales a la UEFA. Además, tampoco hay que olvidar que la distribución de los ingresos televisivos de la UEFA beneficia principalmente a tres o cuatro de los equipos más grandes. Esto crea un desequilibrio competitivo enorme entre un grupo de clubes de élite y el resto, que terminará destruyendo las competiciones nacionales y afectando al valor de la mayoría de ligas y clubes. Las ligas nacionales serían así desterradas a un cuarto nivel del fútbol europeo. Y si eres seguidor de un equipo más pequeño, lo mejor es que dejes de soñar con llegar a Europa, porque teniendo en cuenta las restricciones propuestas por la UEFA, esta competición solo sería accesible para una élite muy exclusiva. Como te puedes imaginar, los grandes se centrarían todavía más en la competición europea y la Liga Nacional acabaría convertida en un torneo disputado por suplentes. De primeras, puede parecer interesante que haya más partidos internacionales, pero en el fútbol lo realmente emocionante es lo que sucede pocas veces. Si tenemos demasiados partidos internacionales, acabarán perdiendo su atractivo. Y además, después de todo, no hay nada más emocionante que disfrutar de los derbis nacionales, rivalidades que consiguen despertar verdadera pasión entre familiares, amigos y vecinos. La propuesta de la UEFA empuja al fútbol hacia la injusticia, debido a una menor igualdad en las ligas nacionales, que terminarán siendo menos competitivas y tendrán menos recursos para los equipos más modestos. En resumen, es la diferencia entre tener un fútbol para una élite formada por unos pocos o tener un fútbol para todo el mundo.
Bueno, pues per ahí van estirs. Els que no som élite, els que no som rics de cuna, pues no volem que se faci això. O no volen. El problema és que els que són rics i tenen el poder están en ello. Veurem com acaba. Dos i quart. La setmana que ve el Villarreal presenta la campanya de socis i abonos. Veurem què presenten i què preparen. Vull dir algú del Villarreal. Sou uns quants, tampoc tots, però uns quants, que quan vaig pel carrer me dieu en mi no compten, eh? L'any que ve no me faré socio. L'any que ve mi que no compten. Veurem. Home, la veritat és que no ha estat un bon any. Ha estat un any xungo. Ho han passat mal. Se queda Calleja, que per molts és la mort en vida. Tot el que vulgueu, però com dia aquell, és el Villarreal, el puto Villarreal, no és el veí que no coneixes, eh? No és qualsevol cosa. Al final, és el Villarreal, eh? Que sí, que si no voleu vindre, perfecte, però... No sé. Acaba sent el Villarreal de sempre, eh? I sé que te lleva la vida, que no te deixa viure, que no te deixa respirar. Jo la gent que me lleva la vida, que no me deixa viure, no me deixa respirar, però que sé que me volen i que es vull, pues què voleu que vos diga, els aguante. Facin lo que facin. Mal o bé. Alguns pots enviar-los a escapar un rato. Però al final... No sé, ja veurem. Ja veurem què passarà en el lateral dret del Villarreal Club de Futbol. Perquè si ja vos vam dir que volien un mid-centre, que el buscaran, que volen un defensa central, que estan buscant-lo, sembla que volen un lateral. Claro, volen un lateral i tenen a Mario, que acaba contracte, crec que és 2023, o una barbaritat, dices. Per tant, l'eixida de Mario no és factible i crec que no se contempla, i l'arribada d'un lateral que estiga per davant, que li apreti i que siga titular i que ell tinga que autoexigir-se més, obligaria a una hipotètica eixida de Miguel Llambrits, Miguelón. Però això sembla que és una de les idees i que estan en ello. Mentrestant, l'altre dia vam anunciar, li han guanyat a la FIFA. Sí, sí, és de la boina i el pollastre, li han guanyat a la FIFA. La FIFA és una cosa d'aixerrar, és com l'estrella de la muerte, però en futbol. Eh? I nosaltres som, pues això, la tropa. Vull preguntar-li al que li ha guanyat com se fa això. Com se li pela la FIFA i com el Villarreal ha estat capaç d'eixir-se'n d'una sanció de la que no van poder fugir els grans, Barça, Madrid o Atlético de Madrid. Crec que mereix la pena escoltar a Juan de Dios Crespo, que és advocat del bufet d'advocats, que ha fet que el Villarreal i els veïns de Baix li hagin guanyat a la FIFA. Tinc consulta en el doctor Alegre i si no, avui demà tinc un ratet en Aureli Sánchez que me diga, tenim que parlar de si els entrenadors del Villarreal que compra Roig o que contrata Roig acaben el contracte normalment o no. O no l'acaben. I n'hi ha dades ben curioses sobre això, eh? Ben curioses. Així que són les 2:17, com sempre. Ah, i vull parlar d'Antoni Gordón. I del possible futur d'Antoni Gordón. Que no vol dir que siga en el Villarreal, eh? Per sort o per desgràcia, cada un que ho valore com vulga. Però almenys que sapigueu com estan les coses. 2:17.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Viaje con nosotros.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal.
Viaje con nosotros.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
We will rock you.
vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal. Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-52-6880. La Escuela de Tenis y Pádel del Club de Tenis Villarreal ofrece cursos para este verano, del 24 de junio al 2 de agosto, desde los 4 hasta los 16 años. Stage iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación, mini partidos y preparación física, transporte incluido, plazas limitadas. Último día de inscripción, jueves 20 de junio. Reserva tus semanas en el 964 53 11 14 y en www.tenis-trainer.com.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Triple, que bé jugues al bàsquet, Manel.
Sí, tu també pots. Apunta't a mi i ho veuràs. I aquest mes de maig és gratis.
I com m'apunte?
Dile als teus pares que entren en la web del club www.evvilarealreal.com o que passen pel centre de tecnificació. Entrenem els dilluns, dimecres i divendres per la vesprada.
M'encanta, vull que arribar a jugar com tu.
Clar que sí, ens ho passarem genial. Vine a jugar amb nosaltres.
¿Ya sabes qué ponerte para el gran día? En Canem tienes el vestido ideal para cualquier celebración. Y para vosotros, las últimas tendencias en moda masculina. Canem, en Villarreal, Nules y Onda. Visita nuestra web www.canem.es.
23 de passen de les 2. Lo primer con vos dia, després d'anunciar el Villarreal Club de Futbol que eixia ben parat del tema FIFA. Ah, per cert, abans. El West Bromwich Albion anuncia que el dia 8 de juliol jugarà un partit amistós a Benidorm, al Municipal Stadium of Benidorm. El dia 13 de juliol, que si no veig malament és dissabte. Bueno, pues anuncia que aquest partit serà contra el Villarreal Club de Futbol. El Villarreal Club de Futbol explica que és una possibilitat que està ahí, però que no està tancada encara, que no és oficial. O sigui, aquests del West Bromwich Albion s'han donat una miqueta de pressa i han anat molt ràpid. Però bueno, que el partit és... contra el primer equip, en Benidorm, però que no és oficial encara. Jo crec que ho serà. Però ara mateix n'hi ha que esperar. Bueno, pues seria a partir de pretemporada contra aquest equip que estarà així de stats. Home, en Benidorm... Crec que és a porta oberta, ficava ahir, si no he llegit mal. Pot ser un divertit, però a més no poder, eh? Vamos. Deu de ser la... No sé quan ne caben al camp de Benidorm, però... Estos solen anar en les pretemporades. solen anar quasi tots. O sigui que no és mal partit, eh? Però falta confirmar-ho, eh? Una vegada se confirme 100%, però sí, està ahí la possibilitat i els del West Bromwich ja ho anuncien. Seria el 13 de juliol, dissabte, en Benidorm. Per als que vos apassionen els partits de pretemporada, ja que en casa difícil que en juguem, bueno, pues anar a Benidorm no és mala excursió per veure el nou Villarreal de Calleja. Me diu Víctor Rubio que caben 9.000 al camp. Hòstia, 9.000 no crec que ho plenen. O sigui que vale. Però bueno, ja ho sabeu. Apunteu en l'agenda. Benidorm. Festival. Mira, demà un dissabte. Futbol, playa, futbol i festival. Paelló, playa, futbol, festival. I queda't a dormir, perquè vamos. En esa agenda, pa flipar. Bon dia. La setmana ha vingut marcada perquè el Villarreal li ha guanyat a la FIFA. No ganeix un títol, no ganeix un títol, cojones, li han guanyat a la FIFA. Que el Madrid no ho ha fet. I el Barça tampoc. Així que jo volia preguntar-li al que ho ha portat a terme com se fa això. Com se li guanya a la FIFA en un cas tan difícil com el dels xiquets i en tant de temps i en davant de la FIFA, que poca broma, eh? Contes de la FIFA, com ho diria jo, país l'estrella de la muerte, fa por i tot. La FIFA, diu, hòstia, estic mort. No guanyi ni de conya. Doncs pues mira, li han guanyat. Així que saludem a l'advocat Juan de Dios Crespo. Juan de Dios Crespo, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Pues aquí celebrando que Villarreal y Valencia no sean sancionados por la FIFA, que todo el mundo decía que iba a ser que sí, seguro. ¿Por qué ha sido que no?
Bueno, así estuve haciendo una revisión de la prensa después de ganar el asunto, o los dos asuntos, y hace apenas mes y medio, Marca titulada, el Valencia y Villarreal serán sancionados con toda seguridad. Entonces, pues, más alegre todavía cuando todo el mundo pensaba que iba a haber sanción, nosotros, sin embargo, teníamos la salida adecuada desde el punto de vista jurídico para no ser sancionados.
Claro, todo el mundo pensaba, Madrid, Barça, Atlético Madrid han caído, ¿cómo no van a caer Valencia y sobre todo Villarreal, que no tienen ese poder, no?
Bueno, no es cuestión de poder, es cuestión de hacer las cosas bien. Los clubes primero han hecho las cosas bien, entendíamos que no tenían que ser sancionados y después jurídicamente lo hemos demostrado y hemos tardado 4 años y medio en hacerles ver que no era así, que no había necesidad de sancionar. Si no es cuestión de poder, sino es cuestión de ver y de hacer las cosas claras, tanto los clubes como los abogados.
Pasa que esta es una historia un poco rara, ¿no? Es difícil de entender, ¿no? Porque habrá casos que sí que la UEFA tendrá razón, pero en la mayoría, claro, es que es cada caso individual, ¿no? Analizarlo, ver si se da lo que dice la UEFA o la FIFA y si no.
La UEFA no, es siempre la FIFA.
La FIFA, perdón.
La FIFA, pues, se analiza caso por caso. Caso por caso. No de repente uno dice, pues vamos a abrir expediente. No, vamos a abrir expediente por este jugador, por este jugador, por este jugador. Nombran todos nombres y apellidos y buscando, si se ha abierto expediente y se ha durado 4 años y pico, es que obviamente tenían ellos ciertos criterios para entender que no habíamos cumplido. Pero sin embargo, pues contestando a cada una de las preguntas una y otra vez y otra vez y haciendo argumentación jurídica también, pues hemos conseguido que no sea así, que no tengan ellos la... De hecho, cuando se lee la decisión, dice que no hay suficientes pruebas. Ellos creían que había suficientes pruebas y no ha salido.
Claro, ¿este es el caso más largo y complicado? No creo, porque habrá muchos, pero ¿uno de los más?
Es uno de los más complicados, obviamente, ha sido uno de los más complicados. Largo en el tiempo, posiblemente sea de los más largos porque ha durado muchos años y complicado porque veníamos de una jurisprudencia clara de sanción. Y todo el mundo, como digo, publicado sí, sí, semanas, meses antes, decía que la sanción era ineludible.
¿Usted cuando lee eso qué piensa? ¿Tranquilo, vamos por nuestro camino? ¿O ya cuando leyó eso sabía que el camino era bueno y que se estaban equivocando?
Yo cuando leo la prensa o cuando los actores que dicen que no la leen o que no hacen caso, pues lo mismo, la leo por informarme, pero uno sabe lo que está haciendo. Los clubes se habían trabajado muy bien, tanto Villarreal como Valencia, los temas internos se habían funcionado fenomenal, toda la competición que teníamos era perfecta y eso le hacía falta convencer. Bueno, ha costado convencerles, otros no lo han convencido, pero estos sí que hemos convencido.
Usted lleva toda, bueno, toda la vida, no sé, pero desde que estoy yo en esto, metido en esto y con el Villarreal, lleva muchísimos años en todos los temas, digamos, de jurisprudencia futbolística, ¿no?
No, hombre, Villarreal llevo exactamente desde el año 99, o sea, que llevo 20 años con ellos.
Y fructífero.
Largo camino.
Largo camino y fructífero muchas veces, o sea, porque este es el culmen.
Ganar y perder a veces depende de, pues como el fútbol, de un balón que entra o que da en el poste. Aquí depende de cómo se han hecho las cosas, primero en los clubes, después legalmente y después que haya alguien que lea de verdad y que piense, porque a veces los jueces o las personas que deciden tienen unas cosas predeterminadas y leen poco, no leen todo lo que deben de ver. En este caso concreto yo estoy convencido que la FIFA se ha leído con mucha atención nuestras posiciones y que ha podido recargar todo, desde la prueba, digamos, fáctica de los hechos hasta la prueba jurídica del derecho, y al final, pues eso es lo que nos ha dado la razón y la victoria.
Iba a decir que a veces piensa que la FIFA es un muro de hormigón que te vas a dar de cabezazos, y tampoco es así.
Bueno, vamos a ver, hace 2 años gané el caso de Messi, cuando en la FIFA decía todo el mundo que, o la gente, los periodistas, iba a ser imposible ganar, pues tenía 4 partidos de suspensión por haber insultado supuestamente al árbitro y quedó en nada. Y pudo jugar partidos y clasificó a Argentina para la Copa del Mundo gracias a sus goles y a sus pases. Es decir que sí que es una fuerte competencia, tanto la FIFA como la UEFA, como las grandes entidades. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para defender a los clubes.
Cuando lo ven entrar por la puerta deben aplaudir los de la FIFA cuando lo ven entrar a usted, ¿eh?
No, mira, ayer estuve en la elección del señor Infantino y hablé con los abogados de la FIFA y me felicitaron, pero nada más. Así que tampoco es que haya que aplaudir, simplemente es un trabajo bien hecho y ellos también aprecian el trabajo bien hecho. Ellos además lo dicen siempre, dice, el despacho Ruiz Huerta y Crespo es un despacho que hace las cosas, al menos con cabeza, que envía cosas con cabeza, que se estudia con cabeza. Y entonces pues eso es lo que al final paga.
Pues la verdad que me alegro que esté del lado del Villarreal, ¿eh? Porque otros parece que no apostaron por su bufete de abogados y tuvieron que pagar. Y el Villarreal se ha salido, como dice, por cabeza. Señor Crespo, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Hasta luego. Buenos días.
Pues Juan de Dios Crespo, este es el fenómeno que Fabin Times, que porta el escudo del Villarreal en la UEFA, la FIFA y demás historias. Mira, como él dijo, está considerado un de los fenómenos mundiales, ¿eh? Es de así, del terreno. I com ell diu, bueno, pues intenten fer les coses en cap. Guanyar-li la FIFA és amuntó fotut. Amuntó.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida. ¿No has visto el catálogo Bitman de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor. Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Mader Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Dentin y Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentin y Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
Fruita i verdura.
El menjar-se és un programa per a incrementar el consum de productes lactis i de fruites i hortalisses de proximitat i de temporada entre l'alumnat de primària de la Comunitat Valenciana. El consum habitual d'estos productes ens ajuda a prevenir malalties, a mantenir el cos hidratat i a guanyar en vitamines, antioxidants i fibra. És un missatge de la Unió Europea mitjançant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una imprenta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió.
En 20 segundos es imposible explicarte todo el control, confort y seguridad que te hará sentir el asistente de conducción ProPilot del Nissan Qashqai. Lo que sí es posible es explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutarás de la última tecnología desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Acércate a tu concesionario y descubre toda la gama con la etiqueta C. Nissan. Innovation that excites.
Satra.
Avenida Valencia 223, Castellón.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio.
2:36, con Diem, busquem la ronda d'opinions dels nostres companys, seguidors i demés. I avui toca, pues, com no, senyor Alegre. Toni, què tal?
Bona vesprada, Javi, molt bé.
Dos anys per a Calleja, te pareix normal? Te pareix una demostració de confiança? Te pareix lògic?
Me pareix, sobretot, que és una demostració de confiança per part del Villarreal. Després me pareix lògic perquè el Villarreal se va comprometre a que se pogués arribar a aquesta situació si Calleja feia números suficients i demostrava que podia revertir la situació en el Villarreal Club de Futbol, i tinc absoluta confiança en el futur perquè crec que el Villarreal coneix a Calleja, Calleja coneix al Villarreal i n'hi ha un any d'experiència viscut de manera molt important per a que les coses no siguin iguals.
T'ho explica i tu me dones la teva visió. L'altre, bueno, el Granada ha pujat a primera, el Parma ha pujat a primera, el conglomerat de clubs en els que treballa Cordón, la veritat que l'està així perfecte, i claro, jo, tu sempre pregunta, i Cordón, què passarà en Cordón? Antonio Cordón se'n va anar al grup Hop, que és un grup d'un magnate xinès, pues, per a ficar en marxa un projecte de quatre clubs alhora. Està el Tondela de Portugal, està el Parma, està el Granada i està l'equip xinès, crec que se diu Qing Linfao o alguna cosa així. Crec que són ja quasi 2-3 anys en aquest projecte. A per Cordón ha anat el Sevilla, per Cordón ha anat en Arsenal, a per Cordón ha anat el Mónaco una altra volta, però Cordón no podia eixir del club xinès o del conglomerat xinès perquè no tenia comba cambú. Tenia una clàusula que no tenia clàusula liberatòria, vamos, no podia deixar seu. No podia dir me'n vaig ni pagant. Això ha canviat. Des de fa una setmana, Cordón ja pot deixar el conglomerat xinès de clubs. I per el que jo sé, Cordón vol deixar-ho. No vol seguir. Si seguís bé, però si té una alternativa millor, tenint una eixida, és molt factible que deixi ese conglomerat. Ofertes no li van a faltar. La gran pregunta és, tindrà oferta del Villarreal per tornar a casa o no? Alegre, jo te dic, jo ho veig difícil.
Jo ho veig complicat tenint en compte que Cordón va donar un pas endavant, sobretot motivat per qüestions econòmiques, i en aquell moment també hi ha que dir per certes diferències que mantenia en el que era l'entrenador Marcelino García Toral i la estructura tècnica que posava en marxa en el Villarreal Marcelino García Toral. No anem a discutir que ha estat un jugador, una persona determinant per a la secretaria tècnica del Villarreal, que, atenció, tampoc podem oblidar que ell va arribar així sent un scouting, és a dir, un home que se dedicava a anar a veure jugadors i que a partir d'ahí, de la mà del Villarreal, va créixer fins a arribar a on ha arribat i a la possibilitat que ha tingut de millorar professionalment. Jo ho veig complicat, sobretot perquè ell està a un estatus econòmic alt, de molt de nivell, que el Villarreal no pot mantindre, no pot tindre aquest luxe d'invertir una quantitat de diners grans en aquest tipus de treballadors, perquè ha de recurrir tots els esforços cap al terreny de joc i, repetir, jo reconeixen que és un gran treballador, que és un gran coneixedor del futbol, que està fent les coses molt bé, que la seva etapa en el Villarreal va ser molt important perquè, al igual que el Villarreal, ell va créixer al mateix temps que el Villarreal Club de Futbol, però avui per avui no el veig tornant al Villarreal, a pesar dels arrels que ell té en Villarreal, de les vegades que està en Villarreal, de les vegades que passa per Villarreal, del que vol al Villarreal, de totes aquestes qüestions, però en aquest moment no me quadre tornant al Villarreal.
I si se ficara a tir, creus que el Villarreal no hauria de fer-ho? Hauria de seguir la seva línia i no tornar enrere?
No sé, bueno, això ja és qüestió de parlar-ho. Si tu m'has preguntat si ho veus, si voreu no ho veig, si se posara a tir i ell volguera, bueno, pues això ja són qüestions de parlar-se, no? De valorar-se, però sobretot n'hi hauria que tindre en compte que en el Villarreal, com a responsable tècnic o secretari tècnic, no podria estar al nivell top que a hores d'ara ha estat i ha vingut estant des de la seva eixida cap al Mònaco i després en la seva incorporació a aquest grup xinès. El Villarreal, desgraciadament, a aquest nivell econòmic per a aquest departament crec que no està en capacitat de poder invertir aquesta quantitat de diners. És la meva opinió personal.
Jo l'únic dubte que tinc, és que si el futur de Cordón passa, com dius tu, per gran nivell o per lo millor tornar un poc al principi.
Jo vull tornar als meus orígens, vull deixar de ja pegar prou voltes per el món, vull tornar a estabilitzar-me en la meva família on jo considero que és el meu hogar, que és Villarreal o Benicassi, i bueno, pues entonces dono un pas. Jo crec que puc creure que ja econòmicament ja solventat totes les papeletes per a la seva vida que ell podria solventar, però entonces ja estaria parlant d'un altre escenari, però avui encara ho veig complicat perquè Cordón és un home jove.
No, i a més és top. Bueno, però la notícia és que n'hi ha que estar atentos perquè Cordón va eixir segur, jo crec, d'on està. I sempre que passa alguna cosa en un tipus com Cordón, que és part de l'exterior del Villarreal, jo crec que és interessant, i a veure el Villarreal si fa algun moviment o no al respecte. Parlant de moviments o no al respecte, un central, un migcentre, si poden, la idea és portar un lateral dret, el que significaria una possible cessió de Miguelón. Com veuries tu això?
Sí, jo ho tinc clar perquè són algunes de les qüestions que ja sé. És que tornem a la temporada passada, Javi. Tornem a l'inici de la temporada passada. Vull dir, n'hi ha que buscar un home que substituïsca Bonera d'entrada, després parlaríem d'altres matisos. En el centre de defensa n'hi ha que buscar un home per al lateral dret, perquè l'any passat ja se tenia la mateixa situació i recordem que estava paraulat inclús Miguelón per anar a l'Ells, però al final, bueno, se decidís que se quede i n'hi ha que buscar un migcentre, perquè l'any passat també se va estar a punt de buscar i estava la situació de Bruno. Vull dir, és que tornem a l'any enrere. Vull dir que en esta ocasió les decisions que van haver dubte l'any passat no poden haver dubte i se tenen que tancar. Són les tres posicions. I a partir d'ahí, veient com se maneja el mercat, com se produeixen altres situacions, pues parlaríem de més reforços o d'eixides o d'entrades, però el Villarreal necessita un central, sí o sí, a banda de Pau, que ja el dona com a jugador que torne, un lateral dret, és a dir, que un jugador experimentat que pugui competir i llevar-li galons i estatus a Mario i que Miguelón pues, tingui la possibilitat de jugar un any complet en primera o en segona divisió per veure si pot ser vàlid per al Villarreal Club de Futbol i després un migcentre que assumís que els galons que desgraciadament no tenim des de l'ausència de Bruno.
Calleja vol un planter curt amb la gent del filial i no vol la pretemporada rodejat de futbolistes que sap que no continuen o no van a estar.
Sí, però això no és fàcil, Javi, perquè el Villarreal tampoc pot devaluar els actius. Això seria l'ideal, no? L'ideal seria que ara quan tornen a treballar, bueno, que ja està clar que els italians no se queden, que un altre tinguera equip, que l'operació de Chirisev estiguera feta, que inclús vinguera un equip i t'haver comprat el jugador que tu vols que te compren, no els que ells volen comprar i tu no vols vendre. Vull dir, totes aquestes coses que se tenen que fer estigueren fetes, però, clar, això estem veient com està el mercat, això no ha fet més que arrencar. I jo crec que està que no arrenqui el mes de juliol, la cosa va estar prou parada. Home, seria l'ideal, no? Tancar el bloc, no? Vaig a treballar en els 18, 20, comptant en els jugadors que vaig a tindre la pedra, 22, 20, 21 jugadors, i a partir d'ahí, si és el grup meu, i si hi ha el grup en bon rotllo, el grup que anem a tindre, clar, això no depèn només de la voluntat del Villarreal, depèn també dels factors contractuals i econòmics que te puguen donar com s'encontra inicialment la situació del planter. No és fàcil. I això seria l'ideal, Javi. L'ideal seria Bon, anem a la pretemporada. Bueno, pues anem a fer aquest primer estat, anem a jugar aquesta sèrie de partits i portem aquests jugadors. I anem a jugar en ells i anem a mantenir els minuts per a tots i no tindre que començar a utilitzar els jugadors que tu eres conscient que no van estar en el teu vestidor, ni els mateixos companys saben que no van estar i que se generen pues, situacions que no són bones per al grup. No dic que siguin mala gent o que creen conflictes, però ja estàs en una situació que no és la que t'agradaria. I, claro, i tornem a lo que diem anteriorment, Javi, per a no repetir les errades de la temporada passada.
Però ja estan obsessionats que no poden treballar en 10 tios que saps que no van a jugar, que t'impedissin treballar normal, que els tens ahí i tens l'obligació de fer-los jugar, i això te mata.
És que alguns aficionats me diuen, pues que no, ja ens ho han dit, ja ho hauran dit també, bueno, pues que no es posen, que no, que entrenen a part, no pot ser, n'hi ha un conveni col·lectiu, n'hi ha unes situacions que complir, i després que tu no pots devaluar els teus jugadors enviant-los a correr a la muntanya, no pots devaluar-los, el teu poder, la teva força, els teus diners són els jugadors.
Molt bé, Alegre, seguim parlant, passa-ho bé.
Igualment, un abraç, Javi.
2:45 de la vesprada, això? Veurem com acaba. Divertits estarem. O almenys, bueno, pues coses passaran.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Calidad con 7 años de garantía.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
En Calça y Josep quieren que el día de su primera comunión sea perfecto. Elige la elegancia de María Catalán, la coquetería de Eli o el atrevimiento de Rue Secret. Descubre las prestigiosas marcas para vestir sus pies uno de los días más importantes de su vida. Calça y Josep, Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
No renuncies a más de 7.000 euros que te pueden corresponder por los gastos de tu hipoteca. En Defuserfin te ayudamos a reclamar al banco el impuesto de la hipoteca y la comisión de apertura. Pide cita al 964 84 69 81 o visítanos en Monestir de Poblet 6 de Villarreal. Defuserfin cuenta con la garantía de nuestra profesionalidad y experiencia de más de 7 años en la materia.
Quan per fi regales al teu fill la bateria completa, amb el seu bombo, la seua caixa i els seus platerets, estàs pensant amb els peus? I si ets capaç de pensar amb els peus, ets capaç de pensar amb els pulmons. Reciclant llandes, brics i envasos de plàstic en el groc, ajudes a mantindre l'aire net. Pensa amb els pulmons. Recicla. Generalitat Valenciana i Ecoembes.
2:48, l'actualitat més o menys piano-piano. Com diem, tenim el Villarreal en la ECA, pendents de què pot passar allí. Han parlat en Juan de Dios Crespo respecte a la sanció FIFA, en Alegre han fet repàs a la situació d'Antonio Cordón, un vell somni dels groguets que creuen que sense Cordón no hi ha futuro. Bueno, pues toca repassar altres coses, més estadístiques, més d'història, més d'un repàs. Ho fem sempre en Aureli Sánchez, el rater d'Aureli, vinga. Un rato més en el gran Aureli. Avui de què anem a parlar?
Bé, anem a parlar dels contractes que signa Roig amb entrenadors, no? Fernando Roig sempre diu que els contractes estan per assignar-los, en els jugadors el demostra sempre, no? Com per exemple en el cas de Bruno, no? Dona igual que estiga 2 anys lesionat, l'aguanta i l'aguanta, però realment en entrenadors sempre se complixen els contractes, perquè clar, jo crec que una de les coses que ens va sorprendre a tots, Javi, no va ser que renovara Calleja, sinó els 2 anys, no? Els 2 anys, una mostra de confiança, no? No és la primera vegada que ho fa en un entrenador. Si te parís, repassem des del principi de l'era Roig.
Lo primer que te pregunte, ja de primer colp, Roig complís els contractes, sí o no?
Ho intenta de...
Jo crec que és la definició. Sí. Ho intenta. I li costa molt no complir-los, molt.
Sí, li costa moltíssim. De 28 contractes que ha signat en entrenadors, sense comptar interinitats de 3 o 4 partits, n'ha complit 16, que jo crec que està bé per a ser entrenador.
Roig ha fitxat 28 entrenadors?
No ha fitxat 28 entrenadors, ha firmat 28
contractes. Vale, és veritat, sí, renovacions. O sea...
Sí. Anem a repassar una per una. Per exemple, el primer Irulegui, la primera decisió que pren Roig quan arriba al Villarreal és quedar-se en l'entrenador que té Irulegui. A veure, puc buscar un entrenador amb més glamour, però no, diu, jo me quedo en Irulegui. El signa un any, el Villarreal puja, el complís, i aleshores ja, quan estan en el mes de març, ja li oferís una renovació per un altre, i això sí que no la complís per 3 partits, perquè en la penúltima, bueno, faltant 3 jornades, el Villarreal perd en Saragossa, 4-0, i després ja fica Paquito, que entrena 4 partits, els dos que tenen de Lliga i els dos de la promoció, no? Per tant, en Irulegui, un se va complir o no. Després ve Caparrós, no? Caparrós que no adapta un poquet l'estil a lo que vol el Villarreal. Volia que els jugadors foren molt intensos, volia que correguen molt, volia, per exemple, a Walter Gaitán marcar, i clar, durar fins a octubre, no? Per tant, i se no el complís. Torna Paquito entén molt més el tipus de jugadors que té el Villarreal, el signa hasta final de temporada i el complís, no? Pues arriba Víctor Muñoz. Víctor Muñoz, fixa't, confia prou en ell, i d'entrada li fa un contracte de 2 anys. I Víctor Muñoz complís els 2 anys, i després el renova. I això ja és més polèmic, perquè clar, ahir ja el segon any estava un poc cremat, va començar el tercer, i com ja hem comentat alguna vegada, només està un partit de Lliga i de Copa contra l'Hèrcules, no? I el César. Després, bueno, està un partit d'Inter i Paquito, i arriba Benito Floro, el signa està a final de temporada i el complís. I el renova Benito Floro per un any, no? I és el que comentàvem la setmana passada, que arriba un moment en què Benito Floro dimitís faria en tots els jugadors que no li fan cas, llavors ahir torna a vindre Paquito, està a final de temporada, cap problema, Paquito seguís, i arriba el primer gran entrenador, no?, que el va tindre molt de temps, que és Pellegrini, no? Pellegrini, que ara tots recordem, és que Pellegrini, clar, anava tot bé, bueno, Pellegrini no va anar tot bé tan fàcil, no? La gent té el recordisse, però per exemple, quan arriba, ara tu li vas fer la entrevista a Ianeza, no?, que te comentava que al principi Roig volia signar-lo per 3 temporades, no? Quan va parlar en ell, te va comentar, no? I va dir que no, que el signaven per una, no? Van signar per una i ràpidament van veure que allò funcionava, i en febrer...
Bueno, la jornada 7 o 8 hi havia ja portades de diari que demanaven la destitució, eh?
Sí, n'hi ha una portada mítica de Mediterrani, jo la tinc guardada, i hi ha moltes, no?, però hi se la tinc guardada especialment, que se titula Los 7 pecados capitales de Pellegrini.
El Villarreal jugava bé però no guanyava, no competia, era una cosa rara, era molt sud-americà, i ja va generar el dubte en tot el món de dir, este futbol no va quallar així, inclús en Mesa Buig, el Twister i la càtedra grogueta dia que no, que s'havien equivocat, que el futbol sud-americà si no valia.
No, que això de que n'hi ha que les bandes eren peres laterals i les bandes ocupaven per sorpresa, que allò era impossible, que això se podria aplicar en Sud-amèrica, però no així. Moltes vegades així tots tenim tots més paciència, no? I ahir el Villarreal confia en Pellegrini, evidentment, jo crec que li tenien confiança, no? Jo crec que Ianeza tenia molt clar que havia fitxat un entrenador que s'adaptava a la tipologia de jugadors del Villarreal, i va tindre la mala sort de que en el millor moment, que quan va arribar i fan Inter tot fabulosa, se li lesiona Roger, i això mos va costar, perquè va ser un Roger que si Roger l'havien tingut tota la temporada al nivell que va jugar aquell any, vamos, se n'eixia, era una cosa espectacular, i sí, hi va passar la primera crisi. Bé, després ja la cosa tira cap amunt. Recorda que comentàvem que aquesta temporada el Villarreal fa molt bona temporada en casa, però molt malament fora, eh? Pitjor que l'actual.
Sí, però és que en Pellegrini tenia un problema. El Villarreal baixava molt fora de casa, competia molt mal. Era un equip que li costava molt, i en partits contra equips rivals xicotets, contra equips grans se motivava, però contra rivals menors no sé què li passava. Pellegrini és l'únic entrenador que s'ha anat ell d'ací. O sigui, Floro va dimitir i Pellegrini va dir, jo me'n vaig al Madrid.
Sí, Pellegrini no ho ha determinat. Bueno, li va vindre el Madrid i se'n va anar, ara l'acabem de comentar. Bueno, després el van renovar per 2 temporades, ja, i se també les va complir, però abans d'acabar-se Issa, en ple assumpte roman, un altre moment molt complicat de Pellegrini, que jo crec que ja tots demanàvem el cap de Pellegrini, no? Arriba al Villarreal i després d'un partit en Santander, on tots diem el César, el dia següent diu, crec que van empatar aquell partit, el dia següent el renova.
No, el Racing i Santander van perdre.
Van perdre.
Pues era sí, partit antes de Nadal. Sí. Perdem contra Osasuna i perdem en Santander. I ahir no juga Román perquè no se l'emporta, recorda que Osasuna va el lío aquell de que camina i tot allò, i és quan ell renoven el tècnic, era el Nadal, o sigui, estem en interín, tira Román i aposta per Manuel.
Sí, el de Racing, no sé ara Javi, però crec que és en gener, perquè tinc així que el va renovar.
Sí, o tornada.
Sí, però bé, el Villarreal fa un partit en Santander i ese dia renova el dia següent, quan tots esperem que tira Pellegrini, no, diu, és que Pellegrini renova un any més en el Villarreal, que li dona un gran bo de confiança, no? A partir d'ell, el Villarreal tira cap amunt. Fixa que aquella temporada t'anava al desastre i el Villarreal va ser quan va guanyar al final 8 partits, no? El va refer l'equip. I després, sí, ja li va donar molta confiança i el va renovar 3 temporades, que segurament les haurà complides perquè ell tenia contracte fins al 2010, no? Però el 2009 va decidir anar-se'n, no? Després ve Valverde, i Valverde res, Valverde pues el fitxen i no acaba de quallar, no? A lo millor ahí el Villarreal ha tingut que apostar per un entrenador més en la línia Pellegrini. Aposta per un canvi d'estil, no? Un entrenador que vol que els jugadors apreten més i aquests jugadors no estaven per apretar, no?
Valverde era la primera aposta tipus Marcelino que no va eixir bé perquè n'hi havia massa futbolistes que no volien jugar això. En la segona aposta tipus Marcelino els futbolistes no tenen cap tipus de decisió i acaben jugant el que vol Marcelino perquè estaven en segon.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Valverde es más un poco con Caparrós, ¿no? Son intensos pero tiran el equipo que va endavant, a lo mejor. Marcelino yo creo que se van a adaptar más jugadors perquè és intens pero tiran el equipo que va darrere.
I ahí sí, però en els tres, sobretot en Valverde i en Marcelino, n'hi ha que correr molt.
Sí, sí, n'hi ha que correr.
I tu, aquell equip on hi va Gaza, Pires i tota aquella tropa, fer-los correr a la muerte. I devenien tots ells de no correr, de dominar, de tindre el valor i de ser un equip alegre, però cavavant, cavarrere, no baixava ni jo.
Sí, i recorda un... Possiblement el millor partit de l'era Valverde. És un partit que...
Contra la Juve.
Contra la Juve, no, contra la Juve és el millor amistós de la història del Villarreal, anem a complir 10 anys, no? I això és un dia que se van exhibir fent això perquè tenien ganes, i després en Barcelona. El Villarreal empata en Barcelona, sí, en un partit impressionant de Fuster.
David Fuster
pressionant amunt, pressionant els centres del Barcelona, que era el que volia realment Valverde, i aquell dia el fan.
És el que va fer en l'Atlètic Club. O sigui, conforme jugava l'Atlètic Club de Valverde, que va guanyar una Supercopa d'Espanya i va arribar a finals, era aixina.
Sí, sí, el tipus de futbol de Valverde, com tu dius, pues ese día se motiven perquè juguen contra el Barcelona, la qual cosa se demostra que si ells realment haveren tingut ganes, haveren pogut fer triomfar a Valverde, no? Sí. I a partir d'ahí arriba Garrido, bueno, Garrido el primer any signa fins final de temporada i bé, el renoven, no? No, bueno, entrem en Europa per tot el tema aquell del Mallorca, realment el Villarreal no s'havia classificat, i el renoven un any, Garrido i Sany el complís, bé, i a partir d'ahí el Villarreal molt pront el renova 3 temporades. I Rocha ahí solta la seua famosa frase, este Garrido no el renove per lo que és, per lo que serà. I en un any Garrido va anar al carrer. Vull dir, va veure que la cosa jo no anava...
Que el va aguantar molt, eh? L'any del descens aguanta, una de les coses que li fan molt de mal a ell en Issa aguantar-lo a capa i espada, eh? Perquè n'hi ha molta crítica i aguanta un top a destituir-lo. Eh?
Sí, sí, va tardar segurament. Va anar a veure un partit que va ser contra el Llevant, no? Que tota l'afició demanava i que se n'anara a Garrido ja, i el va aguantar a partir d'ahir, jo crec que un parell de mesos, no? Mm. Vull dir que sí, ahir va tindre molt... En els entrenadors jo crec que sempre té molta paciència, no? En general, sí.
En els que menys paciència, en Caparrós, en Víctor Muñoz, la tercera temporada.
Sí, però Víctor Muñoz segurament el problema va ser que el va renovar, no? Ja sense convicció, segurament.
Sí, pot ser.
Sí, sí, en Caparrós, sí, en Caparrós. Lo que passa és que jo suposo que Caparrós van veure molt pront que l'estil no s'adaptava a lo que ells volien. Que ells tenien els jugadors fets per una cosa i l'equip no anava ni...
Ja, no guanyava.
Ni cara a l'aire. És que no,
Molina i Lotina són dos casos idèntics. O sea, sí. Lotina s'haguera quedat, eh? Si mos salvem, que era la lògica, Lotina feia números de salvar, mos haverà salvat realment. El problema de Lotina és que els dos últims partits necessitava un punt i no el fa.
No el fa, sí, 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 sí. No, segurament, si haver arribat, a lo millor, si en lloc de desembre de ficar a Molina, fiquen
sí,
a Lotina...
Si en desembre fica a Lotina, mos salvem.
Claro, perquè Lotina és un... El tenia clar el que n'hi havia que fer, no? I va fer... Posicionava bé els jugadors en defensa... Bueno, jo crec que tenia les idees clares. Un entrenador que ha tingut mala sort, ha tingut molt mala fama en el futbol, no? Per baixar equips, però jo crec que no deixa de ser un bon entrenador, no? Pues van tindre la desgràcia de Preciado, no? Que no va arribar a signar. Quan venia a signar va morir, no? La nit anterior... I va entrar Julio Velázquez, no? Una aposta també molt jove, el van firmar per un any i no va complir. I a partir d'ahí arriba el segon gran entrenador, no? Que és Marcelino. Marcelino el fitxen pel que queda la temporada i si pugen renova automàticament. Aleshores, bueno, a partir d'ahí, bueno, ja saben el que va passar, va pujar i després el Villarreal només pujar en novembre 2013 i el va renovar 2 temporades, no? I després en 2015 ja el va renovar 3 més, o sigui, en veritat Marcelino va arribar a firmar fins al 30 de juny 2019, que ara mira, estem quasi al 30 de juny 2019 i mira que ha guanyat la Copa del València, a veure on puc dir, a veure puc ser la nostra Copa, no?
Mai se sap,
mai se sap.
Perquè en el València també va estar a punt de no guanyar-la, i això que estava allí. Sí, després, lo de
te volia fer una pregunta, Javi, perquè clar, és una de les dubtes de l'afició, no? En el tema Pellegrini, no? Per exemple, el tema Pellegrini i Riquelme, no? Ahí Fernando Roig té molt clar, no? Pellegrini, no? El tema Marcelino va molt més allà del tema Musacchio, no?
Claro, és que el tema Musacchio no... És que jo, quan la gent explica això, el tema Musacchio no té res a veure en el adeu de Marcelino en el Villarreal. No és cap pols, és més, Musacchio estava venut. Musacchio estava fora del Villarreal. Sí. O sigui, el Villarreal no aposta per Marcelino perquè se queda Musacchio. Això és una bobà. El problema de Marcelino és que li tira un pols al president. El problema de Marcelino és que no li fa cas al president. El problema de Marcelino és que s'enfronta al president del Villarreal. I no Musacchio, en altres coses. ¿Vale? En un moment de molta diferenciació entre el que el Villarreal volia i feia Marcelino. Per exemple, en Diallé, el Villarreal no vol en Diallé i Marcelino exigís en Diallé i el Villarreal li diu que no va fitxar-lo i l'exigís. I davant d'aquesta exigència acaba fitxant-lo. I això és un cúmul de circumstàncies. Musacchio és la goteta que colma, que ho trenca tot.